Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today. Hola, què tal? Benvinguts als Sants i Estalvis, al programa de salut, alimentació i hàbits saludables de Catalunya Ràdio i de Més Cat Ràdio. Avui tenim l'últim programa de la temporada, un programa dedicat en part a les vacances, a com preparar les vacances des del punt de vista de la salut, però on també parlarem d'aspectes una mica més generals, com per exemple l'absorció de calci i de l'Agència de Seguretat Alimentària. Avui acabem una temporada que ha estat una mica curta, perquè vam fer una pausa curiosa durant un temps, però hem estat, com sempre, dedicant-nos a donar consells basats en evidència científica perquè puguem millorar una mica la vida amb coses que depenen de nosaltres, no cal que anem al metge. Coses com, per exemple, la dieta, l'alimentació i els hàbits saludables. Per tant, avui, últim programa de la temporada, abans de les vacances. I parlant de les vacances, el que farem primer serà convidar la Marta Nogués, que és tecnòloga dels aliments de Nature Import. Amb la Marta el que farem serà repassar aquells complements imprescindibles per anar de viatge. No parlem de medicaments, sinó de complements que poden ajudar-nos, complements naturals, a reduir intoxicacions, a també reduir alteracions o evitar alteracions gastrointestinals i altres problemes habituals dels viatges. Això, aquells que tingueu la sort d'anar de viatge. Serà amb la Marta Nogués aquí a No Res. També parlarem amb la Gina Estapé, com dèiem. La Gina ja sabeu que és dietista i cuinera integrativa i avui ens parla del calci. Parlarem sobretot del calci a dins de la cuina. Quines coses podem fer per millorar l'absorció de calci quan estem cuinant? Quins aliments poden servir per millorar aquesta absorció? I també quins aliments ens poden servir per evitar o per reduir l'absorció de calci? Recordeu que quan parlem dels ossos i d'enfortir els ossos, el calci és una part de la història, però no és tota. Hem de tenir en compte també elements com el magnesi, com la vitamina D, com el fòsfor, etc. Tot això ho repassarem avui en la Gina Estapé, en aquesta secció dedicada a enfortir els ossos a través de l'alimentació i sobretot a través de la cuina. Recordeu que també tenim una recepta que ens porta la Gina Estapé. I també acabarem parlant d'un tema que serà una mica polèmic, segur, amb l'Ester Vives, periodista. Ja sabeu que ens agrada una mica remenar coses que hi ha gent que no li agrada que les remenem. I parlarem de l'Agència de Seguretat Alimentària. Hi ha un organisme europeu que es dedica a assegurar que les coses que mengem tinguin totes les garanties, que hagin passat tots els processos que asseguren que siguin segures per nosaltres. Ara bé, aquest procés sempre és transparent, aquest procés sempre garanteix que això que arriba a les botigues, que això que ens posem a la boca té la màxima seguretat, o hi ha per allà interessos ocults entre la indústria i els organismes aproximadament científics de l'Agència de Seguretat Alimentària? És todo oro lo que reduce? En parlarem avui amb l'Ester Vives a l'Agència de Seguretat Alimentària, avui al Sants i Estalvis. I res més, amb això acabarem el programa d'avui. Recordeu que teniu tots els programes penjats al web de Catalunya Ràdio, a Sants i Estalvis, tots els programes, que podeu repassar totes les receptes a l'Instagram del programa, @sansiestalvis, i que tornem la setmana que ve, no, d'aquí, a veure, 7 setmanes, aproximadament, quan comencem la temporada, amb més Sants i Estalvis, amb el David Olivares, servidor, etc etc. Avui el control tècnic ens ha ajudat també el Manel Bernard, i comencem amb els Sants, últim de la temporada. I am aware and feeling alright.
A Més Cat Ràdio, estem Sants i Estalvis. Amb Adam Martín. L'entrevista.
Ja estem a ple mes de juny, s'apropen les vacances, sí. I molts de vosaltres, punyeteros i punyeteres, marxareu de viatge i us volem donar alguns consells per preparar el viatge, per prevenir algunes coses que potser poden passar si és que sou de fer viatges exòtics, no ho sé, a la Índia o a Birmània o un lloc d'aquests, i de coses que us podeu endur per tenir cura de la vostra salut d'una manera una mica més natural un cop sigueu allà. Per parlar-ne, com sempre, tenim a la tecnòloga dels aliments de Nature Import, la Marta Nogués. Què tal?
Molt bé, vosaltres?
Bona tarda.
Bona tarda.
Complements naturals per marxar de viatge seria el títol de la secció d'avui. Per on comencem? Per exemple, no sé, se m'acut, sabem que quan fem un viatge a un país exòtic hem de vacunar-nos de la febre groga, que és obligatori, aquestes històries, no? Això ho tenim cobert, però volem fer un... fem un pas més enllà. I les coses obligatòries ja les fem, però anem a un país on, segons què prenguis, saps? Segons què prenguis, segons quina aigua beguis o segons què mengis, acabes amb cagarrines o amb problemes digestius greus. I això molta gent que ho ha viscut ho recorda... té un mal record sobre aquest tema. No sé si t'ha passat a tu mai, David,
no, no,
això.
No, no m'ha passat. L'aigua embotellada, sempre.
L'aigua embotellada, sí. I sense gel, a més, les begudes. Hi ha alguna solució per aquestes coses? Que, alguna cosa que puguem vendre abans o durant? O no ho sé.
Sí, aviam, no, tampoc, els miracles no existeixen, no? Però, per exemple, ara imaginem, no? Doncs que volem marxar a l'Índia, per exemple, o un país doncs, que preveiem que les mesures higièniques doncs, a vegades no estan tan controlades. Seria ideal tenir una precaució i abans de marxar de viatge podríem prendre un complement probiòtic, per exemple, per reforçar la microbiota. Sabem que una gastroenteritis, si, la, doncs, si el virus o el bacteri que ens la causa és doncs, molt potent, no la podrem evitar, però sí que podem minimitzar en certa forma la seva, diguéssim, que no sigui tan forta, no? Prendre un probiòtic d'ampli espectre, que això vol dir que té el major nombre de soques possibles per repoblar correctament la nostra microbiota, i estem parlant de tot el tracte digestiu, serà eficaç com a mesura de precaució.
Vale.
I al mateix temps també tindrem unes defenses doncs, en millor forma, anirem millor de ventre, vull dir que ens pot ajudar per abarcar també altres trastorns.
I això és una pastilla abans de marxar o una pastilleta cada dia durant el viatge?
Això jo recomanaria que féssim una tanda abans d'anar de viatge, per tenir la microbiota una mica entrenada.
Una tanda quan són 10 dies?
Una tanda pot ser doncs, unes setmanes abans de marxar, que poden ser 2-3 setmanetes, tranquil·lament. I després, en destí, tampoc no estaria de més endur-se una altra caixeta i anar aprenent.
Aprenent, vale.
Molt bé. Per tant, un consell, perquè feu viatges exòtics i us agradi aquest tipus de viatges, probiòtics, d'ampli espectre.
I compreu un neceser només per això, perquè ja veuràs.
Això pots portar-ho a l'avió, a la maleta, o et diuen que ets un contrabandista? Pots portar-ho,
Home, és un complement alimentós, en principi no hauria d'haver-hi cap problema.
D'acord. A més, els potents solen ser petits.
Solen ser petits.
I si no, tu els has de dividir i ja està.
Exacte.
Perquè no tenim problemes. Molt bé. Molta gent prendrà molt al sol. Sempre. Això és inevitable, malgrat el que diem sempre des dels programes de salut i el que diuen els dermatòlegs. Tothom prendrà molt al sol, s'estarà moltes hores, s'estarà a les pitjors hores del dia, entre les 12 i les 4, quan diem que és el pitjor moment, però és igual. Com que anem a la platja, si anem a Menorca, si anem al Carib...
Bueno, volem, o voltant, o potser estan voltant i caminant.
O voltant i caminant,
ja
és veritat.
Estan a la platja.
El que sigui. Hi ha alguna... Ja sabem que miracles no, però alguna cosa que ens pugui ajudar?
Mira, jo, les persones que els encanta posar-se sota el sol i estan hores, que no hauria de ser, però a vegades doncs, és inevitable, és important que prenguin antioxidants. Aleshores, aquí poden prendre antioxidants que són doncs, complexes a base d'acid alfa lipoic, superòxid dismutasa, que són enzims antioxidants. Us parlaria d'alguns complements,
però... El superòxid dismutasa és allò que és
SOD. És un superheroi que fa que el sol...
No,
és
que passi de nit.
L'SOD és un ingredient molt interessant perquè protegeix el dany que provoquen les radiacions a sobre de la pell. I després també hi ha altres antioxidants que tenen doble funció. Milloren el bronzejat i després també protegeixen la pell i minimitzen els danys.
Ara tothom vol aquest.
Home, clar.
Aquest,
ara
segon, us agrada més.
Digue'm en un.
Per exemple, la vitamina A, l'àcid retinoic o el beta-carotè. Jo recomano més el beta-carotè, m'agrada més. Que també protegeix els ulls, que també reben radiació, I doncs va bé també doncs, per persones que tenen una mica de fotosensibilitat, que la llum els hi molesta, hi ha complexes que porten carotenoids i que els hi poden anar molt bé en aquest aspecte.
Prefereixes el beta-carotè a la vitamina A perquè la vitamina A és tòxica si et passes?
La vitamina A és més ràpida d'acció a nivell de vista i de pell, però el beta-carotè podríem dir que no és tan tòxic. El cos va transformant aquesta provitamina en vitamina activa, en retinoics, a mesura que la va necessitant. Aleshores, és com, bueno, és un reservori que tenim allà i que anem utilitzant segons anem necessitant. No té tanta toxicitat correcta.
Vale, ja ho deia perquè la gent diu, donguin vitamina A, se'n prenen molt i se'ls va acumulant i pot ser tòxic, la vitamina A en excés. Vale, i clar, això no és suficient. És a dir, jo no puc prendre'm això i ja està, i pensar que això em protegeix del sol, no?
En absolut, correcte. Vale. Sí, no, els filtres solars ens els hem de continuar aplicant, Hem d'utilitzar protectors solars, els protectors, doncs, idealment d'ampli espectre, que ens protegeixin davant els diferents tipus de radiacions. Sabem que hi ha la radiació ultravioleta, l'UVA, i que, doncs, que té una important acció de fotoenvelliment. Després hi ha la UVB, que aquesta té potser una major relació en causar o provocar alteració genètica i, per tant, té relació també amb càncer de pell. I hauríem d'escollir un bon protector que abarqui protecció davant els diferents tipus de radiacions.
Factor alt més alt o de pell?
Ha de ser adequat al teu fototip de pell.
D'acord.
La pell més blanqueta, amb els ulls clarets, el cabell claret, doncs buscarà una protecció més alta, persones amb el cabell més fosc, amb una coloració més, més fosqueta, doncs tindrà més protecció, perquè tenen més melanina, que és una proteïna que està a la pell i que ens protegeix.
Molt bé. M'havies apuntat quan preparàvem la secció també, Almax natural, és a dir, moltes persones que, bueno, quan estem de vacances ens deixem anar una mica, mengem coses que no menjarem normalment, mengem en excés, i després les conseqüències són petits o grans problemes digestius i aquella incomoditat de que no estàs digerint bé, no? Podem prendre un Almax o podem fer-nos un Almax natural?
Jo som molt partidària dels Almax. Utilitzo aquesta paraula perquè tothom relaciona directament, no? Però quan dic això és doncs un protector gàstric que també ens neutralitzi si hi ha un excés d'acidesa i que ens calmi la mucosa de l'estómac. I aquí tenim ingredients vegetals molt interessants, com per exemple l'aloe vera. L'aloe vera és fantàstic. Ens el podem inclús ja amb monodosi dosificat amb suc. Val? I si l'associem a més amb el olmo rojo, que és l'hummus, i o bé amb el malvavisco, que és l'altea officinalis, doncs ja perfecte. Vull dir, el que fan aquestes plantes és que fan una pel·lícula a l'estómac i el protegeixen d'un possible excés d'acidesa. Si em vaig a un país que hi haurà molt de picant, molt de salat i aliments doncs, als quals estem acostumats, doncs ens anirà molt bé per prevenir aquesta...
Però si ja t'ho menges i ja tens la panxa que sembla un circ...
Igualment
això ens ho calmarà?
Tant, sí, correcte, i tant. Sempre podem optar per una mica de bicarbonat, que és això és, tothom ho pot trobar a qualsevol lloc,
I barat, a més.
Molt econòmic.
Sí, molt econòmic.
Però si tenim la pressió una mica alteta, ja començarem que s'hi porta sodi, i llavors, doncs, bueno, que sapiguem que l'aloe es pot adaptar molt bé a tothom.
Molt bé. Viatges d'aquests que arriba girat, és a dir, que surts d'aquí a les 10 del matí i arribes allà a les hora teva, que és l'hora d'allà, que és tot el matí, per on has dormit, i estàs 4 dies per recuperar-te, i el viatge en dura 10.
I ja pots marxar cap a casa, no?
I quan estàs recuperat ja dius, bueno, tornem, no? Dius, maldita la gràcia, perquè he agafat jo aquest viatge. Hi ha alguna solució per això?
Sí, podem optar per fer un ús de melatonina. La melatonina, com sabeu, és l'hormona que regula la son. Aleshores, és un gran hipnòtic.
Però la pell?
També no, això és la melanina.
Ah, la melanina.
Sí. S'assembla molt, eh?
Sí, jo també confonc sempre melatonina i melanina, al final.
És una hormona que, si ens la prenem, en 20 minuts, mitja hora, ja ens ha deixat completament adormits. Llavors és un inductor del son. Ens va molt bé perquè si arribem al destí i tenim soneta o estem molt desperts i el que volem és regular això de forma ràpida, clar, no hi ha res més ràpid que prendre la hormona, no? És automàtic.
Ah, sí?
Aleshores ens pot anar molt bé per minimitzar tots aquests símptomes de cansament, de malestar...
Si prens la hormoneta i t'adormes a l'instant?
I dormim.
Ostres, això veu-lo per creure-ho.
Tenim presentacions de melatonina, a més, molt, molt còmodes, perquè ara, al dia d'avui, la tenim en esprai, la tenim en comprimits, hi ha diferents presentacions. L'esprai és molt còmode. A vegades, pel tema viatge, segons on anem, potser no tant, no? Hem de mirar el volum. Però l'opció pastilla també pot anar molt bé. I, a més, us recomanaria melatonines associades amb plantes relaxants i que afavoreixin aquesta relaxació. I aquí tenim també doncs, la melissa, tenim les valerianes, tenim la tila, I avui, avui en dia hi ha productes que contenen aquestes mescles tan, tan interessants.
I això ja, no, ja, ja per no, no cal anar, anar de viatge, però per la gent que té insomni o que li costa dormir, això, si ho fa servir cada, cada nit, per exemple, és...
Depèn del tipus d'insomni que tinguis, no?
No, o et costa dormir, vull dir, prendre-ho cada dia, aquesta hormona, pot ser beneficiós?
Hi ha moltes persones que tenen deficiències en la síntesi perquè han tingut doncs, una alteració a nivell de glàndula pineal. El propi envelliment provoca una reducció en els nivells de síntesi de melatonina, per exemple, i...
La mala alimentació, també.
Una mala alimentació.
Pantalles.
A l'estrès.
De llum blava, molta poca estona abans d'anar a dormir.
I, de fet, és una gran hormona anti-aging. Regula molts processos hormonals. Però jo hi buscaria sempre l'aplicació concreta i realment quan és necessari. És una hormona, no, no ho hem de perdre de vista.
Per això, per això. Aleshores... No, hi ha gent que ha enganxat a la dormidina, se m'acut la dormidina.
Per exemple,
dormir,
no?
Però potser no és millor l'hormona o és millor... Bueno,
jo conec la melatonina, l'hem treballat des de fa bastant temps i d'aquesta forma que us comento, associada amb plantes medicinals, i és justament com veiem que funciona molt bé. I la dosi no cal que sigui molt alta, eh? Amb dosis d'un mil·ligram s'aconsegueixen uns efectes molt, molt interessants.
Ah, jo pensava que a partir de 1,9. A partir de 1,9.
En dosis baixetes, per regular un jet lag, per exemple, amb un mil·ligram per dosi pot ser suficient. Amb un insomni més, diguéssim, que s'ha cronificat, doncs sí que potser hauríem d'augmentar els 2 mil·ligrams que em dius tu, o en alguns casos inclús més.
I això per persones de 100 quilos també, eh? Vull dir, no, vull dir que a vegades la dosi ha de ser més alta per una persona...
En principi no fem diferència nosaltres, eh? No. Però sí que si la persona que té un pes concret veu que amb aquesta amb la dosi que s'indica el producte doncs no, la cosa no, no recondueix, sempre pot augmentar-la i també sota consell de farmacèutic metge, evidentment.
Okay. Molt bé, ens hem quedat sense temps i ens queda alguna cosa per explicar, però no tenim més temps. En tot cas, recordeu que hem parlat de probiòtics, de betacarotens i de filtres solars adequats, naturals, a més, suposo que els aconselles.
Si és possible, no? Els filtres amb protecció biològica, que vol dir que porten olis essencials, extractes de plantes, que també es fan acció antioxidant a nivell tòpic. Molt interessant.
Aquest àlmax natural amb aloe vera i altres substàncies i la melatonina, hem acabat amb això. Marta, moltes gràcies. Amb això anirem de viatge i estarem sans i estalvis.
Feu fotos!
Molt bé.
Sans i Estalvis, salut i alimentació a Catalunya Ràdio.
Avui a la cuina que cura amb la Gina Estapé. Què tal, Gina?
Hola, bona tarda.
La Gina ja sabeu que és cuinera integrativa i dietista. I avui parlem d'un problema que afecta moltíssimes persones, sobretot gent gran i sobretot dones, que és això del tenir els ossos dèbils. No només l'osteoporosi, sinó en general aquesta debilitat òssia, que de vegades té realment mal tractament, però que amb una bona alimentació es pot tenir molt bona cura dels ossos i que no tot passa necessàriament com havíem pensat pels làctics.
Exacte.
És cert que contenen calci, és cert que és un calci que és fàcil d'absorbir, però no només ens quedem amb els làctics. Hi ha moltes persones que no en poden menjar o que no en volen menjar i que tenen moltíssimes altres alternatives. Per tant, avui a la cuina... Parlarem de la cuina que cura, parlarem de productes que contenen calci, com millorar l'absorció, etc, etc. D'entrada, calci i làctics. Quina és la història del calci i els làctics?
Bueno, com molt bé has dit tu, els làctics sobretot se'ns han recomanat a l'hora de voler mantenir una bona estructura òssia pel fet de que porten una molt bona quantitat de calci. Hem de pensar també que del calci que porten no l'absorbim a la totalitat, sinó que absorbim al voltant d'un 30%. ¿Vale? I sí que és cert que a qui li agradin els lactis i a qui li sentim bé, doncs un bon lacti de bona qualitat. Intentem que siguin ecològics millor, perquè al final la qualitat del lacti també dependrà de la vida que ha tingut l'animal. Aleshores, si poden ser de vaques que han pogut pastar, doncs sempre serà millor. Mm-hmm. Si són de cabra o ovella, pel fet de que tenen una proteïna més similar a la llet materna, també serà millor. Aleshores, un lacti de bona qualitat es pot consumir, si algú vol consumir. Però és això, se'ns ha venut com que els lactis són l'única font per millorar la salut dels ossos, i no és així, perquè hi ha molts altres aliments que en contenen i fins i tot amb una absorció major que la dels lactis. I aquestes opcions, per exemple, podrien ser les llegums. Les llegums, per exemple, del calci que porten, n'absorbim un 20%, que tampoc està malament.
Tampoc... Tenen menys quantitat que
tenen menys quantitat de calci, però n'absorbim un 20%. És a dir, que quan prenem llegums també estem absorbint calci. És important, per això, que els hi apliquem un bon remull, com sempre parlem amb les llegums, perquè els fitats...
Els llegums, Gina.
Els llegums. Quina mania
si
amb
no,
aquesta
després
paraula,
aquí els lingüistes...
Els llegums els hem de posar en remull perquè, si no, l'àcid fític que conté també fa que absorbim menys d'aquest calci.
Sí, que hi ha substàncies als aliments que poden impedir
sí, després les comentarem.
O reduir l'absorció.
Exacte, sí, que és important també que ho tinguem en compte. Un altre aliment que porta molt calci són les crucíferes. Tot el bròquil, la coliflor, el rabanet, les cols de Brussel·les, tota aquesta família de crucíferes són molt riques en calci, que n'absorbim al voltant d'un 50-60%. Per tant, és quasi gairebé el doble que els làctics.
Que un làctic, no?
I aleshores, per això, és molt interessant. Ara no és temporada, a l'estiu, però sí, quan arriba l'hivern, és interessant que anem incorporant aquestes verdures de forma recurrent perquè és una molt bona font de calci. I una curiositat, el del bròquil o la coliflor, on s'hi troba més calci, és el tronc. Que el tronc, normalment, tallem les fulles i el tronc el tirem. No el tireu, talleu-lo, peleu-lo, i el talleu a daus i el poseu a bullir amb la resta del bròquil perquè és boníssim, vull dir, el gust tampoc varia i s'ha d'aprofitar.
L'Enric el tècnic va fent, jo mojalo tot. I cru també. Cru al tronc, que a mi em costa una mica, eh? Cru directament, però d'acord, t'ho compro.
Exacte.
Diu que s'ho menja cru.
No, s'ha d'escaldar, però això, el que comentem sempre, 4-5 minuts només, el bròquil, jo crec que amb 4 ja està bé.
I tant, sí, sí.
I de sobres. Molt bé. Després, també, les verdures de fulla verda, com serien, per exemple, els espinacs, les bledes, però aquestes verdures són molt riques en oxalats. Aleshores, aquests oxalats també ens impedeixen aquesta absorció de calci. Per tant, no podem comptar només prenent espinacs o prenent bledes, que com que porten calci, amb això ja fem, perquè els oxalats ens impedeixen gran part d'aquesta absorció del calci. Per tant, està bé que estiguin a la nostra alimentació, però no com a única font de calci, perquè no l'estarem absorbint.
Molt bé.
Després també tenim tot el que són fruits secs i llavors, com per exemple les ametlles, les llavors de sèsam, les llavors d'amapola, les llavors de chia, les llavors d'amapola, em sembla que és l'aliment que més, a part d'alguna alga que també que ara comentarem, però les llavors d'amapola contenen molt de calci, em sembla que són les que més. Problemes amb les llavors, que clar, sí que és veritat que quan moltes vegades amb les modes de les chies, no? Que diuen, és que la chia porta no sé quantes vegades més calci de la llet. És cert, però per 100 grams.
Clar, per 100 grams.
Clar, és 100 molt
grams
fàcil,
de chia és moltíssim.
És molt fàcil prendre't 100 grams de llet o 100 grams de iogurt, però és molt difícil prendre't 100 grams de chia. Aleshores, no comptem tampoc amb aquest aport de calci. Està molt bé si agafem la chia, la molem i ens afegim per sobre les amanides per aquest aport, però no ens n'estarà aportant tant com per només prendre chia i pensar que ja
pensar
tenim...
Pensar que tenim les necessitats cobertes només.
Exacte.
Per tant, estem parant sempre, en el cas que decidim treure el calci d'altres aliments, que mengem com més aliments possible... millor.
Sí.
Crucíferes i verdures de fulla verda i llegums.
Exacte, no
i
podem,
fruita seca
no
i
podem
llavors.
Només agafar un aliment, sinó que ha de ser realment el conjunt de la nostra alimentació que ens aporti aliments rics en calci.
Molt bé.
Després tenim també fruita seca com les figues seques o les orellanes, que també contenen molt calci. Si mengem peix blau i, per exemple, mengem les sardines en conserva, l'espina que ens mengem, allò també és una molt bona font de calci. Les algues, com comentàvem, per exemple, l'awakame o la nori, porten, són molt bones font de calci. Recordeu per això que algues no en podem abusar perquè porten molt de iode, per tant hem de prendre amb precaució.
Seria quina quantitat recomanes tu?
Una cullerada sopera d'alga hidratada. Seria...
Al dia?
Al dia.
D'alga sí. Hidratada.
Hidratada,
eh?
No en sec. Que el sec gent... sempre és menys.
Sí, molta gent s'espanta quan hidrata l'alga.
Sí, sembla que et sobrecreixi, eh?
Sí, agafa una nou i se li converteix en un monstre, en el monstre de l'abismo.
Sí, totalment.
No tingueu por. Va.
I després també tenim les begudes vegetals que trobem enriquides amb calci, que normalment van enriquides amb alguna alga, i això també comptarien com una font.
Una beguda de cibada amb calci,
exacte,
de coco amb calci,
de coco... Exacte.
Molt bé.
Vale.
I tindríem també el tofu fet amb clorur càlcic, no?
Sí, tot el que són... Bueno, clar, hem parlat de llegums, dintre llegums, la soja clar. I tot el que són el tofu també serien bones fonts de calci per a aquelles persones que en prenguin.
Molt bé.
Aleshores, el que comentàvem, hi ha factors que ens ajuden a potenciar aquest calci i hi ha factors que ens inhibeixen una mica aquesta absorció. Els que ens ajuden, molt important, bons nivells de vitamina D. Per tant, a l'estiu prenem amb sol, el sol... I a l'hivern, si realment com que gairebé no ens dona el sol, no podem prendre, o sigui, no ens fem una analítica i ens surten baixos, doncs és interessant que us ho pauti això el vostre terapeuta o el vostre dietista, nutricionista o metge, però és interessant una suplementació de vitamina D, perquè la vitamina D només és una vitamina, actua com una hormona al nostre cos i és molt important, sobretot en el metabolisme del calci.
Val. Com sempre recomanem, quan sempre recomanem suplementació d'aquest tipus, parlàvem l'altre dia del ferro, sempre sota control mèdic o sota control d'un especialista, amb la D potser no cal vigilar tant, però millor que sigui un expert que ens digui que ens suplementem amb la vitamina D.
També perquè depèn dels nivells d'on partiu, clar, no és el mateix. Si, per exemple, anem de tenir mínim, seria ideal més de 30 de vitamina D, si no és el mateix una persona que estigui a 25 que una persona que estigui a 10. La quantitat de suplementació serà diferent i això un professional us ho pot pautar molt millor que no si us ho feu vosaltres mateixos.
I les recomanacions per prendre el sol, evidentment, són sense crema solar, perquè si no s'absorbeix tant, no es crea. De fet, no s'absorbeix la vitamina D, sinó que gràcies al sol i al colesterol que tenim a la pell i tot plegat es crea aquesta vitamina.
I no, sinó no deixem passar els rajos.
Però clar, dius, sense crema solar, per tant, a hores que hi hagi poca insolació i durant com a màxim 15-20 minuts.
Sí. Exacte,
ja està,
a l'estiu amb precaució.
Perquè si no, després ens venen i ens diuen ja esteu dient que s'ha de prendre el sol, però això genera altres problemes. Sí, però al llarg de tot l'any, amb 20 minuts d'exposició al cos del sol...
I al cap i a la fi, l'estiu, que anem amb pantalons curts, màniga curta, només que donem un passeig ja ens està donant el sol. Exacte.
Molt bé. Això, vitamina D, has dit, per tant, que ajuda a millorar l'absorció.
Exacte. Després, la presència de fructooligosacàrids, que són substàncies que es troben sobretot a verdures, llegums, cereals integrals, la veritat és que en trobem a molts aliments, aquests també afavoririen l'absorció del calci.
Molt bé. Fructooligosacàrids, són el que em posa, que diuen fos, moltes
vegades? Exacte, el que diuen fos, això moltes vegades ho trobem en els
suplements,
probiòtics.
Sí.
Exacte, en els probiòtics i prebiòtics. I després, que hi hagi un pH baix, és a dir, un pH àcid a l'intestí, també afavoreix aquesta absorció del calci, que normalment és el pH una mica que ha de tenir l'intestí, perquè pensem que l'aliment passa de l'estómac a l'intestí, a l'estómac hem de tenir un pH àcid, aleshores, i aquest quan passa a l'intestí també... És a dir, no hem de tenir un pH alcalí a l'intestí per absorbir moltes de les substàncies. I això també afavoriria.
Molt bé.
En canvi, què dificulta? Una seria l'excés de fòsfor, vale? Que hi ha molts aliments, que aquí hem de vigilar també, hi ha molts aliments que són rics en calci, però contenen molt més fòsfor que calci. Aquests dos competeixen per l'absorció. Aleshores, també hem de tenir en compte que aliments que siguin molt, molt rics en fòsfor ens impediran una mica l'absorció.
S'ha tacut algun així, a bote pronto, d'aliment ric en fòsfor?
Se m'acudeixen molts, però no, ara mateix no et sabria dir de memòria la relació que tenen amb el calci.
D'acord. Ho dic perquè, evidentment, aquest consell és per a les persones que hagin de procurar millorar l'absorció de calci.
Exacte.
La població convencional que no tingui problemes amb això no s'hi ha de fixar en
aquest
tema.
Exacte. Sí, és una mica com quan vam parlar de ferro. Hi ha certs consells que una persona que no tingui anèmia no té per què tenir-los en compte. Ara, que una persona que realment tingui dèficit, doncs sí que hauria de tenir.
Estic parlant de les persones que ja... teniu osteoporosi, que teniu problemes d'absorció, etc, que sí que heu de filar una mica més prim.
Exacte. Després també tenim, com hem comentat ja, els oxalats, com per exemple els que tenen els espinacs o els que tenen les bledes, perquè quan nosaltres mengem, per exemple, uns espinacs que porten calci i porten oxalats, aquests dos components s'ajunten formant oxalat de calci, que aquest s'elimina per
l'orina.
No per l'orina, per la femta.
Per la femta.
Aleshores, quan mengem aquests aliments, que sí que són molt rics en calci, però també són molt rics en oxalats, la majoria el perdem per la femta i no n'estem absorbint en tota la totalitat.
Val.
Per tant, no ens podem basar només en aquests aliments, com dèiem abans, per absorbir calci.
Molt bé. Molt
després
bé.
També tenim els fitats, que ja ho hem comentat, però bueno, que això soluciona fàcil també amb el remull de les llegums i els cereals. I després, molt important, l'excés de sal, que aquí hi ha gent que pot pensar no, però jo quan cuino no em poso sal. Però hi ha molts productes processats, salses i moltes coses que comprem als supermercats que porten exageradament quantitats de sal elevades. Aleshores, evidentment, si una alimentació saludable sense processats sempre serà molt millor en aquests aspectes perquè realment en porten molts aliments. I també un excés de proteïna o cafeïna també afavoririen l'eliminació d'aquest calci a l'orina. Per tant, persones que tinguin realment dèficit de calci o osteoporosi o el que comentàvem, no prengueu molts cafès, o moltes coses, bueno, productes que podem portar cafeïna, perquè això també ens impedeix aquesta absorció.
Per tant, estem veient que és important la quantitat de calci que estem menjant, però que també és igual d'important que tinguem una alimentació equilibrada que permeti que aquest calci, poc o molt que entri, s'acabi absorbint. Perquè les recomanacions sobre calci dels organismes internacionals que necessitem cada dia són molt diferents entre països, a més, no?
Sí,
hi ha països
sí.
que recomanen 1.200 mil·ligrams al dia o 1.500, altres 800, i dius, per què hi ha aquesta diferència, no?
Mm-hmm,
i suposo que té a veure amb això, que tenen en compte també aquest factor.
Exacte.
No?
I una altra cosa que també és molt important, que potser no és una... No és un factor que faci que no absorbim bé el calci, però que ens desmineralitza, que seria tots aquests productes processats que també contenen sucres afegits, per exemple. Mm-hmm. Clar, el sucre és una substància que és blanca cristal·lina, que hem extret de la remolatxa o de la canya sucrera o d'on s'hagi tret, i que està desprovista de minerals. Aleshores, quan nosaltres prenem sucre o un producte processat que porti sucre, el nostre cos, per metabolitzar-lo, com que en aquest sucre no troba minerals per poder-lo metabolitzar, el que fa és agafar-los del nostre propi organisme.
Mm.
Per tant, prendre sucres o productes processats també ens està desmineralitzat d'alguna manera. Per tant, no afavoriria, en cas de voler prevenir una osteoporosi, prendre sucre o productes processats.
Molt bé. Alguna coseta més sobre el calci?
Bueno, parlar també que el calci no és l'únic mineral que tenen els nostres ossos, que sempre tenim el calci molt en ment, però també hi ha el magnesi, que el magnesi també ens ajuda a mineralitzar els ossos, a assegurar un aport de vitamines C, K, I, A i algunes vitamines de grup B també ens ajuden en aquesta mineralització i formació de l'os.
Has dit C, K,
I, A.
A?
I algunes vitamines de grup B també.
I algunes vitamines de grup B. Molt bé.
Per tant, que no només és el calci, sinó que realment la nostra alimentació ha d'estar repleta de vitamines i minerals per poder tenir una bona salut.
Així, per lo pronto, tant la C com la K com la provitamina A
es troba en molts aliments.
Molts aliments, però sobretot a les verdures i a la fruita.
Exacte.
Que sempre hi ha batalla mateixa.
Exacte, sí. I després, un altre factor que no vull deixar de mencionar, que és l'exercici físic. Evidentment, l'exercici físic també ens ajuda als exercicis que tenen cert impacte, no, a la fixació del calci als ossos, i per tant també és molt important. Mm-hmm. Al final, el nostre estil de vida és que és un conjunt de tantes coses, hem de prendre el sol, hem de fer exercici, vull dir, no només pensant que bevent un got de llet ja no tindrem osteoporosis en la vida, perquè depèn de molts factors.
Clar, el sedentarisme també és un gran enemic de la fortalesa dels ossos. Molt bé, anem a fer una recepta, que tenim poc temps.
La recepta de la Gina.
Què fem, Gina?
Doncs mira, us proposo, ja que fa bon temps i fa calor, doncs una amanideta repleta de coses amb calci. Aleshores, per fer aquesta amanida necessitem 2 grapats de ruca, o qui prefereixi en siam, doncs siam, mig fonoll, una branca d'api, una poma, ametlles crues, una tira d'alga wakame, que la hidratarem prèviament uns 20-30 minuts amb aigua, una o 2 cullerades de tàperes, i després, per guarnir l'amanida o per donar-li un toc més cruixent, el que farem és fer una pols amb diferents tipus de llavors riques en calci, que serien: necessitem una cullerada de llavors de sèsam, una cullerada de llavors d'amapola i una cullerada de llavors de chia. ¿Vale? Si a més algú aquí vol afegir, per exemple, unes figues seques, que també són molt riques en calci, o unes sardines, per exemple, ja té un plat complet, doncs també serien una opció.
Molt bé.
I evidentment, quan sigui temporada de kale o de bròquil, també podem afegir, doncs, unes fulles de kale, o podem afegir un bròquil escaldat, etc.
O qualsevol altre crucífer.
Una
col lombarda, o
exacte.
Coliflor, el que sigui.
Aleshores, molt fàcil. Laminem el fonoll. Jo que us recomanaria, si teniu mandolina, que és aquell aparell que ens serveix per laminar super, super finet, el fonoll queda molt millor, perquè si no és un pèl dur.
Mm-hmm.
O si no, el talleu al màxim petitet que pugueu. Tallem l'api a rodanxes i tallem la poma d'aus. I aleshores, en un bol, barregem aquests 3 ingredients amb la ruca. Per altra banda, tenim l'alga que hem hidratat, com hem comentat, uns 20-30 minuts amb aigua. La tallem a trossets ben petits i la barregem amb l'amanida, juntament amb les ametlles trossejades i unes tàperes. I després, per últim, les llavors les posem totes en un molinet i les triturem fins que es converteixin en pols, i n'afegim una cullerada per sobre l'amanida.
Molt bé.
I ja ho tindríem. Amanim amb una mica d'oli. També, si volguéssiu, per exemple, la salsa de tahina i llimona que vam fer l'altre dia parlant de ferro, també seria, amb el tahina, una bona font de calci, també podríem afegir per sobre l'amanida, si volguéssiu.
Recordeu que teniu tota aquesta recepta, ja sé que no us ha donat temps per apuntar-ho tot, per tant, tranquils i tranquil·les, perquè són a l'Instagram totes, i aquesta l'estem penjant as we speak.
Exacte.
Que sempre la pengem al mateix moment en què pengem el podcast sencer al web de Catalunya Ràdio, i si esteu sentint el programa en directe ja el teniu posat de fa unes quantes hores. Gina, moltíssimes gràcies.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Que l'alimentació que tenim mai ha estat tan segura com ara, que els aliments no han passat mai tants controls com fins al moment, però també és veritat que periòdicament apareixen nous escàndols alimentaris. L'Agència Europea per la Seguretat Alimentària és l'organisme públic encarregat de vetllar perquè allò que mengem sigui segur i saludable, ja veurem si de cas, però segur com a mínim. Qui hi ha al darrere d'aquesta agència? Quines persones són les que decideixen els criteris i les raons que porten a decidir que un aliment és segur o no? Avui ho parlem amb Esther Vives, una secció interessant perquè sabem poc dels controls que hi ha sobre els aliments que mengem. No? Donem per fet... Hola, per cert.
Hola.
Hola, Esther. Donem per fet que són segurs perquè hi ha una agència que vetlla per la seguretat alimentària, i és veritat que vivim en una època on els aliments són més segurs que mai. D'entrada ja no entrem al debat de si segur vol dir saludable, que no vol dir saludable, vol dir segur, però de vegades sí que és veritat que passen coses. No? De vegades, de tant en tant, uns cogombres que anaven d'on i venien de no sé què, un peix que ve de la Xina que no sé quants, i tot plegat. No? Feta la llei, sempre feta la trampa, suposo.
És així.
Què és això de l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària?
Doncs bé, és una agència pública que depèn de la Unió Europea i que s'encarrega d'autoritzar aquells productes que entren en el circuit de comercialització dels aliments. Això vol dir que qualsevol aliment que tenim a taula ha d'haver passat els controls d'aquesta agència de seguretat alimentària, en particular els aliments processats. De fet, l'agència es va crear no fa pas gaires anys, comparat amb d'altres agències europees. Es va crear l'any 2002, per tant, farà 17 anys, després precisament de tots els escàndols que hi va haver-hi al voltant de les vaques boges. Arrel d'aquells escàndols, a finals dels anys 90, va ser quan es va decidir crear una agència que garantís la seguretat dels aliments que consumim i que sobretot retornés la confiança en el circuit de comercialització dels aliments. I a la seva pàgina web ells indiquen que aquesta és la seva tasca i que sobretot es basen en proporcionar assessorament científic independent. I objectiu.
Molt bé. De vegades, quan algú demostra o vol demostrar tant la seva independència, potser no ho és tant. Realment és segura? És independent l'Agència de Seguretat Europea o no?
Doncs això ho van posar en qüestió al Tribunal Europeu d'Auditors. Aquest és un tribunal en el marc de la Unió Europea que es dedica a auditar les agències i institucions europees. I l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària va passar, ara fa uns anys, un control per part d'aquest tribunal, i una de les conclusions que extreia el tribunal és que l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària tenia problemes a l'hora de gestionar el que es diu els conflictes d'interessos. Que això el que implica és que l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària, quan avalua els aliments, és jutge i part. Vol dir que té entre els membres que en formen part, entre aquests científics suposadament independents, persones que venen de la indústria alimentària i que, per tant, doncs, no són imparcials, no? Prenen partit també, i per tant això vol dir que el judici i els informes que surten d'aquesta agència doncs potser no són tan independents com haurien de ser. I això ho deia el Tribunal Europeu d'Auditors, que per tant és un organisme que té un prestigi. De fet, curiosament, aquest Tribunal Europeu d'Auditors va treure aquest informe l'any 2012, 10 anys després que es creés l'agència. Poc temps abans, poques setmanes abans, l'agència havia encarregat un informe a l'auditoria privada Ernst & Young, i aquesta empresa privada, aquesta auditoria privada, havia dit que l'agència ho feia tot fantàstic,
que era la millor.
Sí, ho vam demanar a una agència que tampoc era independent, eh?
Clar, la van pagar amb els seus calerons, no? Era un organisme com el Tribunal Europeu de Auditors.
Clar, això penseu que és evident, no? Si no hi ha conflictes d'interessos, aleshores segurament hem de pensar que fan la feina ben feta, perquè per això estan, però hi ha vegades en què si hi ha algun conflicte, escolta, això no m'ho miris tant, o mira'm la manera de fer-ho d'una manera que jo no hagi d'invertir tants diners en aquesta maquinària que fa que l'ELIM sigui més segur, etcètera, etcètera, no? Sempre hi ha interessos econòmics al final. Això ja ho havien denunciat organitzacions socials, no? Que aquesta agència no era tan independent com deia, sí?
Sí, de fet hi ha entitats com, per exemple, una ONG europea molt prestigiosa en el seu camp, que és el Corporate European Observatory, que l'any 2012 també va treure un informe molt crític amb aquestes amistats perilloses entre el que és l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària i en particular la indústria alimentària i la indústria biotecnològica, que és la que s'encarrega, entre d'altres, de gestionar tot el que té a veure amb els aliments transgènics i amb els transgènics. Aleshores, ells ja van assenyalar aquests vincles estrets entre experts de l'agència i empreses del sector.
I al final, el que ens interessa també, perquè mira, si es fan els seus tejemanejes i no ens afecten, doncs mira, els felicitem. Però quines conseqüències té després sobre els consumidors aquestes interrelacions interessades?
Clar, això...
Indústria i controls.
Clar, això té conseqüències a la pràctica en la nostra salut, perquè vol dir que els aliments que acaben entrant en el circuit de comercialització potser no són tan segurs com se'ns diu i que poden tenir conseqüències en la nostra seguretat alimentària. Clar, si l'agència jutja i part i, per tant, no és independent, això vol dir que potser ens podem creure poc els informes que ells elaboren. De fet, el procediment per tal que un aliment aconsegueixi aquesta certificació és el següent. En primer lloc, quan una empresa vol introduir un producte en el mercat, ha de presentar un informe a l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària, un informe propi en el qual, evidentment, parla de les virtuts d'aquell producte i que, evidentment, no té cap impacte negatiu per la salut dels consumidors. Aquest primer pas, un cop fet, després la pròpia agència té un panell científic, teòricament independent, que en fa doncs, un informe i avalua a partir d'aquell dossier doncs, si aquell nou aliment, aquell nou additiu, un pesticida determinat, pot tenir conseqüències per la salut del consumidor. Què passa? Que, en general, aquests científics, bàsicament, el que prenen de referència són els informes de la pròpia indústria. I quan hi ha informes que són crítics amb un determinat producte, doncs es deixen de banda. Això fa que en el tercer i últim pas, quan la Comissió Europea rep l'informe de l'agència i ha de prendre la decisió de si dona l'okay o no dona l'okay en aquell producte, en general els productes sempre reben l'aval de l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària perquè bàsicament el que fa l'agència és dir sí a tot allò que li presenta la indústria alimentària o biotecnològica i és aquí on tenim un problema.
Però ens pots
perquè
posar...
s'avantposen els interessos sí, econòmics clar. De les empreses sí, sí, sí. A la nostra seguretat alimentària, a la nostra salut.
Però exemples pràctics d'això, perquè de moment és tot com molt teòric, no? Coses concretes.
L'aspartam és un substitutiu del sucre que ara a l'estiu, no, quan ens prenem alguns refrescos o alguns productes, en lloc de portar sucre, doncs porten aquest edulcorant no calòric que no ens engreixa. Segons diferents informes crítics que ja s'han publicat des de fa molt de temps, consumir determinades quantitats d'aspartam, fins i tot no excessivament elevades, pot tenir impacte en la nostra salut, sobretot pot tenir efectes cancerígens. Mm-hmm. Això s'ha publicat, han sortit aquests informes, però quan s'han presentat davant l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària s'han desestimat, perquè només es té en compte el punt de vista de la indústria. El mateix passaria, per exemple, amb el bisfenol A, amb els famosos BPA, aquestes substàncies que trobem en el plàstic, que quan el plàstic doncs, s'escalfa amb un líquid es desprenen d'aquest plàstic i això té conseqüències en la nostra salut. És el que s'anomenen disruptors endocrins, mm-hmm. que modifiquen el funcionament del sistema hormonal. Això està demostrat que té un impacte negatiu en la nostra salut. Fins i tot en els biberons dels bebès es recomana que no porti BPA i, per tant, quan anem a comprar un biberó per al bebè o un got per al
nostre
fill...
Ara ho veiem molt, hi ha molts plàstics, no? Lliure de BPAs o 5 BPAs...
Exacte, no? Però encara n'hi ha alguns que ho porten, vull dir que formalment tampoc hi ha una prohibició taxativa. I això per què passa? Perquè bé, les empreses ens diuen que tampoc fa tan mal. Aviam, 50 anys enrere, fins i tot hi havia qui deia que fumar era bo per la salut, perquè, clar, la indústria tabaquera era que feia, doncs, feia de lobby, feia de pressió en aquestes institucions europees o fins i tot de caràcter estatal. Doncs això mateix passa amb l'Agència Europea per la Seguretat Alimentària. Les empreses privades el que fan és fer lobby, i no només fer lobby, introduir persones de la seva màxima confiança al si d'aquests organismes perquè les decisions que es prenen en clau legislativa les afavoreixin.
Clar, és a dir, que també hi ha portes giratòries aquí. És a dir, un estat durant un temps formant part d'una indústria alimentària, de l'empresa X, la que sigui, i després, de cop i volta, el trobem prenent decisions sobre la seguretat dels aliments o sobre altres qüestions relacionades amb això.
Això està clar que passa en tots els sectors, però ja que parlem d'alimentació, doncs posem-hi noms i cognoms. Hi ha hagut casos que han estat denunciats, que és per posar-se les mans al cap. Hi ha, per exemple, qui va ser la coordinadora científica del panell sobre transgènics de l'agència, una senyora que s'anomena Susie Renkens. Doncs quan l'any 2008 va deixar el seu càrrec, al capdavant del panell que analitzava l'impacte que els transgènics podien tenir o no tenir en la nostra salut, quan va deixar aquesta posició dins l'agència, va passar a ser la directora de Syngenta, que Syngenta és una de les principals empreses biotecnològiques a nivell internacional que bàsicament el que fa és produir i comercialitzar transgènics. Per tant, aquells mateixos que teòricament va estar avaluant en el seu moment, just després de deixar el seu càrrec a l'agència, va passar a ocupar un càrrec de màxima direcció al capdavant d'aquesta gran multinacional.
No tenim manera de saber-ho, però podem interpretar que és un premi per una feina ben feta. Es podria haver interpretat així.
Exacte, una feina ben feta per a l'empresa, no per al consumidor ni per a la nostra salut. Això passa molt, i també moltes vegades passa en sentit invers, de l'empresa en privada cap a l'organisme públic. I un altre nom, David Carlander, també va ser empleat de l'agència, era l'encarregat de dissenyar les directrius per l'ús de nanotecnologia en els aliments, aquesta nova tecnologia, i quan l'any 2011 deixa l'agència, passa a ser el director del lobby Nanotechnology Industries Association a Brussel·les. Per tant, i és només per posar dos exemples, en podríem citar molts més. Per desgràcia, és una pràctica habitual, tant quan parlem d'alimentació, quan parlem d'indústria energètica, telefonia, etc.
A Espanya també hi ha una Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, i suposo que tres quarts del mateix.
Sí, aquestes males pràctiques, aquesta connivència públic-privat no és només patrimoni de Brussel·les i dels organismes de la Unió Europea, sinó també aquí a casa nostra en trobaríem múltiples exemples també en el cas català. Però bé, pel que fa a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, doncs que és bàsicament una germana petita del que és l'Agència Europea, un dels escàndols que hi va haver-hi va ser en el nomenament de la seva directora l'any 2012. Perquè a qui van nomenar en aquell moment va ser una senyora que el seu nom segurament no ens dirà res, que era Ángela López de Sá Fernández, i aquesta senyora, abans d'ocupar aquest càrrec, era una de les principals directives de Coca-Cola. Veus, l'Adam és que ja s'ho sap tot, l'Adam. A l'Adam costa enganxar-lo. Doncs sí, aquesta senyora que venia de Coca-Cola va passar a dirigir en el transcurs de més de dos anys, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. Clar, què dirà aquesta senyora de l'aspartam? Abans en parlàvem de l'aspartam. Quan Coca-Cola utilitza sistemàticament aspartam en algunes de les seves begudes.
Sí.
Doncs no dirà res.
Sí, perquè.
Clar, si venia de Coca-Cola, evidentment hi ha aquest conflicte d'interessos, aquesta falta d'independència.
O senzillament de coses molt menys polèmiques, com la quantitat de sucre que porta una beguda en un refresc.
Això també podríem parlar un dia de les iniciatives legislatives que han hagut en aquesta direcció i tota la pressió per part del lobby de les indústries de les begudes que bàsicament han pressionat perquè no se'ls hi apliqui determinades taxes que encareixin el producte i per tant vagin en detriment de les seves ventes. El que succeeix és que, clar, aquesta pressió en definitiva acaba tenint conseqüències també en la nostra salut.
Ei, senyor, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do que no hi ha un pam de net enlloc, eh?
Bueno, però més val ser-ne conscient per tal de criticar-ho i prendre també a l'hora de consumir doncs, les opcions que creiem més coherents amb la nostra filosofia.
En qualsevol cas, com que ja sabeu que ens agrada recomanar sempre que apostem per aliments poc processats, evidentment ultraprocessats molt puntualment i tot plegat, tot això d'alguna manera ens ho acabem estalviant com a mínim perquè fa això, no? Amb altres qüestions sí que hi ha, diem a sobre, quilòmetre zero i productes ecològics si pot ser, etc. Si fem aquesta tríada de la que parlaves fa unes setmanes, no? Allò de proximitat, ecològic, temporada, per exemple, i si a sobre són aliments reals i tot plegat, pràcticament això sembla que sigui una batalla d'un altre grup de persones.
Clar,
no?
Això afecta sobretot aliments processats, sí.
Que afecta molta gent i que per això val la pena parlar-ne, perquè les coses es podien fer millor.
Mm-hmm.
Senzillament es tracta d'això, no? D'una manera independent, mm-hmm. realment independent. Moltíssimes gràcies. Anem al rebost?
Anem-hi.
Som-hi.
El rebost de la Vives.
Acabem d'omplir el rebost amb més coses. Quines?
Sí, no és fàcil trobar informes detallats que analitzin doncs, totes aquestes amistats perilloses entre l'Agència Europea de Seguretat Alimentària i les empreses del sector. Però hi ha una ONG que és un referent sobre aquestes qüestions, abans la citava, és Corporate Europe Observatory, que és un gran think tank que té la seu a Brussel·les i que justament el que fa és investigar el lobby que porten a terme l'agroindústria, la biotecnologia, per tal d'incidir en les decisions que pren l'agència. I per tant jo us recomanaria, per tal d'omplir el rebost i que consulteu, la seva pàgina web. És una pàgina web que porta el nom corporateeurope.org i més enllà dels informes que tenen en anglès hi ha una secció en castellà on els estudis més importants que elaboren doncs els pengen en aquesta secció i allà doncs podem trobar molts exemples concrets d'aquestes portes giratòries de persones que venien de l'àmbit privat i han passat a ser càrrecs directius de l'agència o viceversa, perquè la informació de fet és una arma poderosa.
I tant. Molt bé, moltíssimes gràcies, Esther. Ens veiem ja, bueno, quan tornem de l'estiu, eh?
Un plaer.
Moltes gràcies.
A tu.
Doncs nosaltres fem una petita pausa per descansar com a mínim d'això, perquè seguim a l'antena del suplement al cap de setmana, divendres i dissabte. Dissabte i diumenge, des de les 9 fins les 12. Si us voleu escoltar, encantadíssims de la vida que ens escolteu. Però tornarem amb Sants i Estalvis a partir del setembre, com sempre, ocupant-nos de donar-vos informació al màxim de rigorosa, al màxim d'independent possible, sobre alimentació, nutrició i hàbits saludables en general. Moltíssimes gràcies per ser a l'altra banda. Avui també al control tècnic l'Enric Vidal, Adam Martín, servidor, al capdavant dels Sants i Estalvis. Teniu el Twitter i l'Insta, @sansiestalvis, per trobar receptes, per comunicar-vos amb nosaltres i per trobar més informació sobre altres aspectes del programa. Moltíssimes gràcies, que passeu un magnífic estiu.